RAC més 1 i Montse Interiors us ofereixen Cases amb ànima.
Casa nostra és l'espai on ens sentim recollits, el nostre refugi, per tant, ens hi hem de sentir bé. Volem que sigui un lloc especial, que ens transmeti bones vibracions, bona energia, però sovint, quan es tracta d'adaptar-lo a nosaltres, de fer-nos el nostre, no sabem per on començar i seguim patrons estètics que poc tenen a veure amb nosaltres. Volem fer de casa nostra una peça única, per això avui parlem amb l'Òscar Nin, que ell és historiador de l'art. Òscar, benvingut. I amb el Carlos Rubio, que ell és interiorista de l'estudi Forma Àurea, benvingut també.
Moltes gràcies.
Tenim moltes ganes de reflexionar sobre això, sobre com fer de casa nostra una peça única, però anem a començar pel començament, Òscar, i tu em parlaves d'aquell concepte de la domus romana. Què s'entenia llavors per art? Què s'entén ara? Què ha canviat d'aquells inicis?
Bé, primer deixa'm dir que per mi és un plaer que m'hagi convidat a aquest podcast que jo sempre escolto, Noemí, sempre
que bé,
t'ho dic.
Que bé, que bé.
I avui, per fi, m'heu convidat com a lo que soc, no?
Història
a part del jiji-jaja que faig a altres programes i tal, doncs mira, avui vinc a parlar d'una cosa que m'apassiona i que he estudiat, i que és la relació que té l'arquitectura amb la filosofia, amb l'ésser humà, i especialment l'arquitectura d'interiors, això que, bueno, comúment es diu decoració o arquitectura d'interiors. És curiós tot aquest trajecte històric que s'ha traçat des de la Domus Romana, que pràcticament era un espai intrauterí, perquè allà estaves a gust, confortable. Això és una llar, això és una domus, estàs segur. Aquest espai intrauterí, no hi ha espai més segur al món de quan un ésser humà s'està desenvolupant dins d'una senyora. Aquesta concepció de domus, de conformalitat i tal, s'ha anat prostituint durant el temps, després, especialment del 1945, ara en parlarem, de la caiguda del règim nazi, hem convertit tot en espai diàfan. Hem passat
fred.
Hem passat d'un segle XIX, pràcticament, des de finals del barroc, amb allò de l'horror vacui. Tu entraves a una casa a finals del segle XIX i pràcticament no es veien les parets. Només hi havia... Estava tot carregat de quadres, d'estàtues i tot. I hem passat d'això a pràcticament anar a botigues Nespresso, a oficines a la caixa, tanatoris, aeroports... Ja és pràcticament indistingible sapiguer, si no mires què s'hi ven allà dins, en quin espai estàs dins. I això, malauradament, s'ha traslladat a l'arquitectura d'interiors a finals del segle XX i a principis del segle XXI, amb aquesta arquitectura que veiem que està glorificada i santificada per tot el món, que jo denomino el síndrome de Joaquín Torres. Desproveir absolutament d'ànima una casa, seriar-la, i allà hi viuen generalment futbolistes i gent que s'ho pot permetre perquè val una pasta ingent, i no tenen ànima. Estem una casa de Joaquín Torres, avui és com entrar a l'aeroport de Barajas, a un tanatori al tanatori de la M30, és ciment armat, terres plastificats com els d'un pàrquing, i bueno, jo vinc aquí avui a rebel·lar-me contra tot això.
És que estem encantats perquè el nostre podcast es diu Cases amb ànima.
Clar que sí.
I es tracta de reivindicar aquesta ànima que a través de la història l'hem anat perdent sense voler, l'hem anat despullant, l'hem anat deixant orfa. I un dels vostres projectes, la majoria dels vostres projectes a Forma Àurea, és reivindiquen això.
Sí.
I vosaltres parleu de que una de les preguntes fonamentals a l'hora de pensar en el disseny d'una casa és preguntar-se què vols fer amb la teva casa. I sembla una pregunta molt evident. Però no tothom s'ho planteja, oi? Es deixen portar per aquests corrents.
Sí, exacte. Nosaltres, quan li preguntem als clients, no, ens diuen, pues vull una casa de color blanc, amb molta fusta, color verd, i dic, bueno, és el que vol tothom. En el moment que nosaltres els hi expliquem que hi ha una altra manera de fer casa seva, no, i que no s'ha de prescindir de totes aquelles coses que els hi agrada, els records, les fotografies que tenen, els olors que els hi agraden, no? La teva casa no ha d'olorar com el Zara. A dolorar a tu, a la teva família, al teu gos que tens, no?
Allò que et fa feliç, no?
Allò que et fa feliç, exacte. I jo ara mateix penso que no tothom és feliç en una casa de color blanc.
Entrant en la vostra pàgina web, he vist que hi ha molt color. I, de fet, nosaltres vam tenir aquí també una especialista en el color, la Gemma Silgado, era el podcast de Neuroarquitectura. ens deia, quin color sou? Preguntava, no? Sí. I deia, no, quin color t'agrada? No, no, no. Para't a pensar quin color et fa sentir bé, va amb tu, t'acompanya sempre. I potser aquests exercicis són els que la gent no sap fer, no? Investigar-se una mica què és el que em fa feliç.
Exacte. Bueno, això és un exercici, no, que la gent fa, no? Entra al Pinterest i comença a veure imatges, més imatges, més imatges. I clar, quan veu que una t'agrada, et comença a ensenyar imatges semblants.
Sí, sí,
i entres en un bucle en què totes les imatges que t'estan agradant i que a nosaltres ens passen, dic, és que són totes iguals. Nosaltres el que fem és ensenyar-li diferents imatges, per exemple, una cuina, no? Vale, a tu t'agrada aquesta cuina de color blanc. Nosaltres et passarem imatges de cuines vermelles, taronges, grogues, blaves, de tots els colors, i tu ens diràs quina és la que més et fa sentir qualsevol sensació, no? Mm-hmm. Des de quina no t'agrada gens a quina és la que més t'agrada. Amb una clienta, al final d'una cuina blanca, va acabar escollint una cuina de color blau fosc, clar, blau marí, i està supercontenta. Nosaltres no la vam escollir, la va escollir ella.
Sí, sí, no és que vosaltres imposeu una estètica, no, sinó que simplement feu que la persona obri la ment.
Exacte.
Perquè amb això també compartir-ho, Òscar, que al final acabem totalment robotitzats i ens deixem portar per allò que ens diuen que és maco, perquè al final ens pensem que és maco, perquè, clar, ens ho estan dient tantes vegades.
Mira, saps el que passa? Jo he estat xafardejant a la web dels amics de Forma Àurea i m'ha encantat aquesta concepció que tenen de, és a dir, no, amics, és la teva llar. Podríem fer un podcast o 25 de què està passant també amb els logaritmes i les xarxes socials, mm-hmm, cada cop que mires coses d'interiorisme i tal. És un patronatge absolut, és tot serialitzat. Abans ho comentava, microtancat. Pràcticament hi ha cases, jo recordo mítiques revistes d'interiors dels 80, o fins i tot els reportatges de Lola, que cada de famosos i tal, cada casa era diferent, i hi havia fins i tot una arquitectura d'interiors diferents. Avui és pràcticament impossible distingir un loft a Los Angeles decorat per algú molt famós dels últims 20 anys, que un loft a, no sé, a Cartagena d'Índies, a Martorell, està tot serialitzat. Això, a primer de Bauhaus, que la Bauhaus, vull recordar, que és disseny pur i dur i funcionalitat, això seria un suspens com una catedral. Allò que quan anàvem al col·lectiu, te voy a poner un cero soleado. Mireu, aquesta postarquitectura d'interiors i aquesta decoració que s'ha fet des de les darreries del segle XX fins al segle XXI està desnaturalitzant l'espai interior on visquem nosaltres. El que no pot ser, des del meu punt de vista, és que una persona que visqui, al meu cas, a Sant Feliu de Llobregat, amb un pis modest de pocs metres quadrats, aspiri a tindre la mateixa decoració, casa o manera de fer d'interiorisme com la mansió de Cristiano Ronaldo. Mm-hmm. Per què? I això té molt a veure amb tot això que diem, que ja no és distingible. Tu vas a Los Angeles, a Berlín, o a Nova York, a Madrid o a Barcelona, i les grans urbes, quan passeges pel centre de la ciutat, de les botigues, totes són iguals, estan les mateixes. És igual el punt del globus on està, està tot globalitzat. Hem perdut aquella ànima, ara riureu una miqueta, però hem passat els 80 del tapete de la iaia a sobre la tele, que allò era una peça única. Ojo, ja en parlarem un altre dia. És que, clar, m'heu convidat a mi, me tocáis las palmas y me dejo llevar, no? Aquella decoració única del tapete aquell, hem passat a que ara mateix el 85% de cases d'aquest país tenen alguna peça de Zara Home. Estem parlant de globalització.
Qualsevol gran botiga.
Jo no vull entrar a un pis de Cornellà i veure un cap de Buda com els que venen al Zara Home. Uh-huh. Perquè allò no és la piscina de Cristiano Ronaldo. No sé, hem desnaturalitzat tot això. I té molt a veure amb aquella concepció que tenien els romans de dir, jo estic a gust aquí, passo moltes hores, m'ho he de fer a la carta al meu gust. No he d'anar al súper que tens un lineal de patates fregides i dius, bueno, pues A, B o C, és que no hi ha més. No, Forma Àurea és això, és a dir, escolta, t'has pensat bé per què no tindre una cuina de color taronja? I per què no? Si a tu t'agrada el taronja, si estàs a gust i creus que allò et donarà una cosa que t'afegeixi valor
emocional.
A la teva domus. Mm-hmm. És molt important aquesta concepció. Jo estic en contra d'aquestes serialitzacions que no només amb l'urbanisme i amb l'arquitectura interior, és que ja és globalitzat. La moda, les corrents polítiques, tot això també al final repercuteix en l'interiorisme i en l'arquitectura.
Absolutament, perquè l'art i la decoració forma part també, és una forma d'expressar-se de la societat, no? Explica moltes coses de la societat. Per tant, si algú realment vol fer de casa seva un element únic, per on començaríeu? La primera pregunta suposo que és aquesta que dèiem al principi. Què vols fer amb la teva casa i com la vols convertir? Però llavors, a partir d'aquí, per on seguim? Quin exercici més feu fer a la gent?
Clar, a nosaltres ens agrada fer un exercici de reintroinspecció, no?, de com ets tu i com et comportes, com et vesteixes, de quin color portes el cabell, no?, i traslladar tot això a casa teva.
Parlàveu, per exemple, de cases que heu convertit de gent que té una vinculació amb el cinema. Sí. I que han acabat ficant imatges de cinema a dintre, sí. No? I teníeu anècdotes concretes.
Sí, bueno, aquest client ens va dir la noia, en aquest cas, que ella volia una habitació burlesque, que al rebador volien fer una representació una miqueta còmica, en aquest cas, de la pel·lícula El Resplendor. El seu despatx volia que fos una Pinky Room. Després ell tenia un altre despatx que volia que fos, no me'n recordo de quin estil era, però era molt hawaià i molt, amb molta planta i tal. La cuina era, sí que vam deixar una miqueta un espai que fos una miqueta més neutre, encara que la cuina era blava, blau cel. I
que normalment no te l'imagines una cuina blau cel.
No, però sí, sí. És que és tan interessant el que està explicant, perquè uh-huh. És que és així, és que estem al segle XXI, tanta tecnologia, tanta modernor, tanta postmodernitat i tal, i encara estem obrint els ulls perquè algú té una cuina de color blau, no?
De fet, la gent que va vindre a casa seva, no, va dir, bueno, mai tindria una casa així, però respira el que és l'essència tant de la noia com el noi que vivien dintre de casa.
Mm-hmm. Perquè al final no som tots igual, evidentment, exacte, en la manera de viure, amb els gustos, amb tot, però també hi ha vegades que tenim tantes coses personals que no sabem com endreçar-les. I una mica d'ordre sí que s'ha de tenir, no? Per no entrar en el caos de que tenim tota la casa plena de pongos, per exemple. Perquè tots seran un valor sentimental.
Clar.
Sí, mira, ara estic en un projecte d'una noia que té moltes peces de Swarovski i clar, és un exercici de dir, volem que totes les peces de Swarovski estiguin
exposades,
volem ficar una vitrina, no volem... I, bueno, s'ha prescindit de ficar totes aquestes peces, més una o dues, no?, que són les que tenen una miqueta més de
valor efectiu,
de valor efectiu, i les restes, doncs, es guardaran i ja està. Però, bueno, es deixaran dues peces que tinguin algú de valor.
Ara estàvem parlant d'aquestes peces, però també a l'hora de buscar mobiliari costa molt trobar una peça que sigui diferent, que sortim i que, a més, sigui assequible. Potser hauríem de recuperar, per exemple, el mercat de segona mà, els encants o els antiquaris. Com ho fem perquè els nostres mobles, amb una butxaca no massa plena, siguin una mica originals?
El que es pot fer és customitzar el mobiliari. Ja sigui el que tens a casa, buscar pel Wallapop, a mercats antics, n'hi ha moltes botigues aquí a Barcelona de mobiliari que és de disseny i que és de segona mà, que el restauren i el venen, i no necessàriament has d'anar a l'IKEA i buscar, no? Que a nosaltres ens ha passat que anem a IKEA i volem un prestatge de color vermell, no n'hi ha. Llavors l'hem de customitzar i buscar-nos la...
Clar, normalment suposo que quan ja et planteges la casa diferent, has d'anar per circuits diferents.
Exacte.
Jo tinc la casa pràcticament que és una botiga de discos. Em passa com la teva clienta de l'Swarovski, però jo amb discos. Clar, m'he fet la meva tal...
Clar, pues mira, al final et muntes una sala que acompanyi a escoltar bé la música...
Clar, i aleshores t'ho fas a la teva manera i em va passar això. Tots els que tenim vinils a casa tenim la mateixa estanteria, el mateix model
de
l'Ikea, perquè cabe justo i no, sí, va, estem parlant d'això. Però què passa? Jo la volia de color vermell i em va passar com ell. Què vaig tindre que fer? Bueno, pues vaig tindre que pintar-me-la de color vermell perquè la volia jo de color vermell. I tot això és molt interessant el que dius, perquè jo estic molt a favor de la gent, sobretot que té mà. No, jo soc historiador de l'art perquè no vaig poder ser artista, perquè tengo las manos como que cojo una porcelana china y se rompe. Correcte, no em dongueu un pincell. Però això de recuperar el moble antic i donar-li la teva ànima a aquell moble, fins i tot amb una mesura amateur, és a dir, bueno, pues mira, he seguido un poco bricomanía, me compro una lijadora, el torno a pintar, allò és molt important, estàs tu customitzant la teva casa, i si no, la deixes en mans de professionals. Jo, m'agrada molt aquestes concepcions de cases que té el valor de fer habitacions o espais monotemàtics. Ara estaves explicant el tema aquest del cinema, no? Jo tinc el privilegi de tindre una habitació exclusivament per escoltar música. Clar, aquella habitació jo no la puc decorar com a Joaquín Torres. Una habitació on em vaig a passar-me 4 hores de la meva vida escoltant música, fent crítiques de música. La meva imaginació vola quan escolto discos. Si estic en un espai on em recorda que no sé si he venido a comprar càpsules de para el cafè
o a tancar un crèdit.
A tancar un crèdit o a comprar-me una cabeza de Buda, malament, no estaré a gust allà dins, no? És tan important la feina d'estudis com forma d'aurea perquè de vegades també necessitem l'ajuda d'un professional que et digui,
segur.
Ei, t'estàs flipant. Com, bueno, com clar, quieres forrar-me les paredes con piel de leopardo?
Clar, perquè podem passar...
T'ha passat, no? Clar.
Això és el que anava a preguntar-te. Us heu trobat casos extrems? De tot el contrari, no?
Sí,
de
dir, exacte.
Em vull forrar la casa del que sigui.
En l'habitació aquesta burlesca que vam fer, quan ja estava acabada, no, el client va dir, i si li fico al sostre un vinil que sigui al cel i que des del llit jo veig... I li vaig dir, no, ja no té res a veure una cosa amb l'altra, és afegir per afegir i ja no fa falta, ja l'habitació està bé, que es podria haver fet, no? Però el que fem és conduir aquestes idees que a vegades són una miqueta més boges i reconduir-les per arribar a un punt on estiguin contents amb la casa, es vegin representats, però tampoc sigui una bogeria molt gran.
Mm-hmm. Suposo que aquest exercici de primer enriquir-se a través de les imatges de Pinterest seria un dels primers passos.
Exacte.
Però vosaltres aneu més enllà. Sí. Doneu la volta i dieu, bueno, estàs veient tot això, però jo t'ensenyo tot això altre.
Sí, és el que ens passa ara amb les parets aquestes de pals, vale, que estan ficant pals a totes les cases, i quan ja no estigui de moda, què farà tota aquesta gent amb els pals de roure? I que, bueno, sempre que sigui de roure massís, no, pues molt bé, però aquests panells que fan el Leroy Merlin, que és més sintètic, que és que sí, no, sí, no et dona una sensació acollidora, perquè és plàstic el que estàs ficant a la paret, és el que deia l'Òscar.
Ara vaig a fer una mica del personatge que faig sempre, del radical i tal. Escolteu, és preferible tindre una planta normaleta i corrents, que la que ha tingut la mama sempre a casa, el ficus, que no posar aquelles coses que dius, però, escolti,
que
això és una casa
put,
o és la separació d'un xiringuito de platja en Segur de Calafell? M'entens? Sí. És això. I és important aquest paper, perquè de vegades jo crec que veiem tots aquests senyors que tenen cases estupendes, generalment, jo centralitzo en el tema de futbol, no? Veus a futbolistes que t'ensenyen la casa per dins i dius, però què és això, tio? És inversament proporcional. La pasta que tens amb el gust que tens, generalment, sempre hi ha excepcions. Per això jo sóc del parer de reivindicar, no el ganxillo i el tapete de la iaia, però jo crec que abans, als 80 i a principis dels 90, es cuidava més la casa, independentment de l'ascensió social o econòmica que tinguessis. Jo me'n recordo als 80 veure les primeres cases, les mansions de Carmen Thyssen, quan es va casar amb el baró i tal, clar, home, no tothom podem tindre un Monet al menjador de casa.
Ens agradaria,
la senyora, no pot ser. La senyora tenia un Picasso en vàter, Hem de customitzar la casa. Insisteixo que hem perdut això de que deien els romans de l'espai intratori, l'espai segur, l'espai confortable, on has de passar gran part de totes les hores que passaràs a la teva vida amb els teus, amb la teva parella, o fins i tot sol. I si no tenim... Perquè ja el 80% de la població pues no estamos dotados con la varita de oiga, pues este señor tiene gusto para las cosas y tal. Deixa't assessorar per gent. Abans d'entrar a l'edifici on vivia una àvia, als 80, Sant Feliu de Llobregat, jo li ha cocido. Ara entres al mateix edifici i dius, aquí tienen el lima limón, un poquito más arriba tienen el naranja. Fa tota l'escala la mateixa olor. I aquí vinc a recuperar aquest fil conductor de que hem convertit l'arquitectura, tant d'exteriors com de l'interior, en espais sense ànima, en espais que són tanatoris, en espais de pas. És a l'espai més important de la vostra vida. Hi ha de tindre una relació amb la vostra ànima, la vostra ètica i l'estètica, i el que hi ha a l'exterior. Si a l'exterior és una jungla i una guerra, doncs haurem de convertir la casa en un espai confortable.
Carles, casa vostra la considereu ja també que té l'ànima que volíeu i que buscàveu?
Bueno, no encara del tot, no? Perquè a vegades jo m'imagino les coses i dic aquí necessito una butaca de color groc i fins que no la trobi no ficaré res.
Aquesta és una altra, no tenir pressa.
Exacte. Pensar en què vols i no anar comprant com un boig a les botigues, no? Perquè a les botigues ja fan les coses perquè tu les vegis i les vulguis comprar. Crec que s'ha de fer d'una altra manera, no? Pensar què és el que necessites, què és el que vols i anar comprant a poc a poc.
A vegades diuen que fins al cap de 2 anys de viure-hi una casa no és del tot teva. No te l'has pogut fer teva, és impossible.
Jo
no?
Porto 9 i encara no és meva.
Clar, això també està bé, no? No tenir pressa i que, escolta'm, podem viure tota la vida i constantment estar-la acabant.
Sí.
Això també és molt important. Jo porto 18 anys a la mateixa casa i cada 2 anys em canvio l'estudi on treballo. Jo soc autònom, treballo, tinc el meu ordinador, les meves cosetes i tal, i cada any tinc la sort de viure sol i me'l canvio d'habitació i ho redecoro, ho pinto d'una altra manera, perquè també és molt important els estadis vitals. No és el mateix quan entra una parella a viure a un pis recent comprat amb 25 anys que quan tens 65.
I a part que són persones que amb el temps anem passant etapes.
Clar.
I potser ara vull el color blanc, demà vull el color groc i demà passat vull el color blau.
Efectivament.
I crec que és bo, no?, que la casa vagi canviant a mesura que tu vas canviant.
Efectivament. Per això, insisteixo un altre cop, Noemí, deixa'm dir un altre cop que convertim les cases, sisplau, amb espais que semblen el tanatori de Sant Jordi de Vila.
Anodins i sense cap mena.
Aquests terres plastificats que ara ens mengem cada dia amb el logaritm, amb TikTok, amb Instagram, amb Reels, escolteu el terra. A qui s'ho pugui permetre, foteu parquet, evidentment. Però si no, les ratxoles de la iaia de tota la vida.
Home, de fet, les rajoles de l'Eixample...
Ves-les a comprar ara, eh?
Estan molt valoritzades.
Sí. Sí, sí, sí.
Algun consell per algú que vulgui ara decorar casa seva i que no caiguin els paranys de deixar-se portar per coses que potser no entrarà tant de rendiment emocional?
Bueno, sobretot pensar, fer una miqueta d'exercici de retroinspecció i meditar una miqueta què és el que vull aconseguir, què és el que vull plasmar a la meva casa i a partir d'allà començar a buscar imatges i referències d'allò que t'agrada sense caure en agafar les idees que et van venint però que no són teves. No sé si m'explico. Sí,
perfectament. De fet, potser allunyar-se una mica de xarxes.
Exacte.
Pensar en el nostre passat, en la nostra infància,
sí,
en la nostra família, i allà trobarem elements que ens ompliran molt més d'ànima al nostre espai.
Sí,
no?
Jo ara mateix estic buscant un sofà, que era el que tenien els meus pares als anys 80,
sí.
I sé que mai el trobaré, perquè era un sofà gris amb raig i bueno, un estampat una miqueta estrany, però bueno, jo el continuo buscant fins que el trobi. Igual algun dia el trobo al Wallapop o algú semblant.
Va, és una altra font d'inspiració, sí, Wallapop, sí, sí. O per què no, passejar pels Encants, passejar pels antiquaris i agafar idees.
I tant.
Senyors, doncs avui hem volgut fer això, fer de casa nostra una peça única, i ens han acompanyat Òscar Nin, que ell és historiador de l'art, i el Carlos Rubio, que és interiorista de l'estudi Forma Àurea. A tots dos, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Montse Interiors t'ofereix ara les recomanacions per fer de casa teva una veritable llar. Perquè la qüestió no és com de gran sigui casa teva, sinó com de feliç t'hi trobis.
A Cases amb Ànima volem posar en pràctica tot el que ens proposen els especialistes, així que us recomanem que visiteu qualsevol de les 27 botigues de Montse Interiors o al web montseinteriors.com. Trobareu una àmplia selecció de cortines per a cuina, menjador o bany de fàcil instal·lació i ideals per no planxar, que et permetran fer del teu espai un lloc únic i acollidor. Recordeu que per tal que quedi bé ha de ser el doble de la mida de la porta o la finestra i que les botigues hi ha servei de modista per arreglar els baixos com millor convingui. Tot i això, porten una cinta termoadhesiva que permet fer una vora sense necessitat de cosir. Si us toca el sol directe o teniu veïns a prop, podeu optar per cortines més espesses. Si la llum no és directa o és una habitació fosca, podeu triar cortines més fines, i si no teniu persianes, trieu-les totalment opaques perquè l'espai quedi a les fosques garantint un bon descans. Finalment, us recomano recomanem les de bany, resistents a l'aigua, antifloridura i amb les anelles per a la seva instal·lació. Avui hem parlat de trobar un estil propi i donar sentit al disseny de casa nostra per tal que ens representi. Un dels llocs on podem imprimir caràcter i posar-nos creatius és, sens dubte, a la taula. El moment de parar-la pot ser un exercici divertit pensat pel tipus d'àpat, per segons qui siguin els nostres convidats, o simplement per acompanyar les estacions o els nostres estats d'ànim. A través de la vaixella podem aportar aquest toc tan personal, així que us animem a descobrir els petits artesans de proximitat, on cada peça és única. Us proposem que doneu un cop d'ull a tres projectes que de segur que us inspiraran. Comencem!
Textures Ceràmics.
És un petit taller situat a Barcelona i liderat per Ivonne Fernández. Un projecte de ceràmica artesanal moderna, fresca i divertida, que reivindica la creativitat i l'originalitat i reivindica el concepte objectes tresor i també el consum responsable i sostenible. Els dissenys són molt alegres i la seva creadora ens convida a visitar el taller i tocar les peces nosaltres mateixos per comprovar les textures amb les quals treballa. Plats de presentació, bols de fruita, gerros, tasses, però us destaquem les Twin Lamps, dues làmperes de gres perfectes per a qualsevol tauleta de nit.
Bruma Ceràmics.
Situat a Puigcerdà, és l'aposta de la il·lustradora i dissenyadora gràfica andorrana Cristina Pallàs i ret homenatge al seu besavi, l'escultor Josep Viladomat, d'aquí li ve l'amor per l'art de la ceràmica. La seva col·lecció Freckles, pigues, en català, són un conjunt de peces pensades per constituir una vaixella. Cadascuna du la seva empremta i està dissenyada, pensada i creada perquè pugui passar de generació en generació per generar pocs residus i una mínima petjada de carboni. Són peces de ceràmica que representen la singularitat de cada persona, com ho fan les pigues, d'aquí el nom de la col·lecció, una metàfora d'allò que et fa ser tan especial. Són peces funcionals, minimalistes, que et conviden a gaudir dels moments mentre aprofites per observar el que et fa ser una persona única.
Art en vidre.
És el somni de l'Ingrid Soler, una badalonina que des de l'any 2000 viu envoltada de la màgia del vidre. El seu taller el trobareu entre les muntanyes del Ripollès a Molló, així que la natura i l'entorn han influït tant en la seva vida com en la seva professió. Es defineix com a eterna cercadora de simbiosi amb materials recuperats i d'aquesta cerca surten les seves peces, objectes decoratius amb ànima, dissenyats per crear racons únics. Prenent com a inspiració l'art del wabi-sabi, l'Ingrid juga amb perforacions, cosits o oxidacions, buscant la bellesa imperfecta. Entre les seves obres trobem centres de taula, marcs de fotos, portaespelmes, escultures, vitralls o làmperes. Però en destaquem l'àmplia col·lecció de gerros, cadascun amb la seva singularitat, pensada per acompanyar la nostra.
RAC+1 i Montse Interiors us han ofert Cases amb ànima.